El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Mirem-nos la pell amb bons ulls. Aquest és el missatge que han llançat en una campanya conjunta al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i el Col·legi d'Òptics Optometristes de Catalunya. I és que no només la pell pateix per l'exposició prolongada al sol, els ulls també se'n poden veure afectats. Per això, ara que falten poques setmanes per l'estiu i que, de fet, les altes temperatures ja són importants i el sol també present, per sort, moltes hores del dia comença a tocar protegir-se d'aquest sol que es va notant. Tots dos col·legis han posat en marxa aquesta campanya per fomentar la prevenció dels mals que pot causar l'exposició al sol. Descobrim com podem protegir els nostres ulls primer, començant amb el president d'aquest Col·legi d'Òptics Optometristes de Catalunya, l'Alfons Bielsa. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, què tal? Igualment, encantadíssim d'estar amb vosaltres.
D'on surt aquesta iniciativa de dir anem a unir aquests dos col·legis, a unir-nos en aquesta campanya?
De fet, el Col·legi d'Oficial de Farmacèutics de Barcelona ja portava una campanya dirigida una mica a la protecció solar, no? De fet, és un col·legi molt actiu en aquest sentit, sempre, sobretot amb la pell i tal. I clar, la idea una mica va ser ampliar una mica l'enfoc i afegir-nos nosaltres, no? Col·laborant amb el col·legi, a nivell de que els ulls, en definitiva, no deixen de ser tegits també, no? També és una, en certa manera, com una pell, és un tegit, no? I que també a vegades són els nens oblidats amb el tema de la protecció solar. Perquè si et trobes, per exemple, que ara mateix anem a la platja, veurem que tots els adults, per exemple, porten ulleres de sol, no? I els nens pràcticament no en porten. Només un 98% dels nens no fan servir ulleres de sol. Quan l'ull és molt més delicat, no? I amb tothom, tant amb adults com amb nens, no? I en conseqüència vam pensar, mira, què millor que fer-ho amb els farmacèutics, no? Una campanya així, extesa a tothom, i a sobre també comptant amb la col·laboració de l'Hospital Clínic, que també tenim oftalmòlegs i dermatòlegs de primera línia que també han col·laborat amb la campanya, no? En conseqüència, és una campanya global, és un fet gairebé històric perquè almenys, no sé, podria fa més de 20 anys que dos col·legis professionals no es posen d'acord per fer una campanya dirigida a la prevenció, no? I a la protecció de la salut. I, bueno, d'això va venir.
Parlàvem dels ulls, no? D'aquesta protecció dels ulls. La manera principal de protegir els nostres ulls són les ulleres de sol?
Bé, una gorra, un barret ajuda a protegir, una visera, però evidentment la protecció directa dels ulls serien unes ulleres de sol. Hi ha lents de contacte que porten filtres ultraviolat que també protegeixen, també cal dir això, però de la llum no protegeixen, per exemple, no? Segueix entrant molta llum, i a la platja, a la piscina, doncs també això poder tampoc estar tan clar que protegeixi tant, sobretot com a nivell d'element físic, no? Llavors, les ulleres de sol realment és el sistema ideal per poder protegir els ulls, sempre quan siguin de qualitat i compleixin una sèrie de normes, no? Evidentment.
Aquí anàvem, això és l'altra qüestió que li volia traslladar.
Sí.
Valen qualsevol ulleres de sol, és a dir, les clàssiques ulleres de sol que podem trobar a qualsevol lloc que valen, deixi'm parlant en plata, 2 duros, ens protegeixen o no ens protegeixen?
La veritat és que a vegades és pitjor. Mira, hem de pensar que, per exemple, sobretot amb els nens, els ulls dels nens són 20 vegades més sensibles a la radiació, no?, que els dels adults, per exemple, no? I en general, tot l'ull és molt delicat, no? Què passa? Unes ulleres de sol de baixa qualitat és millor no portar-les, no? Hi ha un risc molt gran per la salut ocular, perquè, clar, ens trobem que, per exemple, un dels factors principals que més perjudica l'ull en aquest sentit és la radiació ultraviolada, no? Que a la platja, a la muntanya, depèn de quines hores, és molt, molt forta. Clar, si portes unes ulleres de sol que són fosques, que no absorbeixen correctament la radiació, què passa? La pupil·la, que és el mecanisme regulador d'entrada de llum a l'ull, no treballa, es dilata, i al dilatar-se entra més radiació amb ulleres que sense. Per tant, sovint és pitjor no portar, és millor no portar res que portar unes ulleres de baixa qualitat, no? Clar, unes ulleres comprades al Top Manta no tenen cap garantia de res, no? Clar, suposo que aquí ve la pregunta del millón de dir, bueno, però si jo compro unes ulleres fora d'un establiment sanitari d'òptica, per exemple, què passa, no? Amb uns magatzems o que siguin. Nosaltres no estem dient que les ulleres de sol siguin totes dolentes, totes les que es compren, no? El que sí diem que nosaltres, com a professionals, per exemple, amb unes ulleres adquirides en un establiment sanitari d'òptica, hi ha la garantia del director tècnic, de l'opticoptometrista, que allò compleix les normes i s'adapta al màxim a les necessitats visuals de la persona, no? Fora d'aquí no podem respondre perquè no ho sabem, no? Això no vol dir que ulleres de marca compleixin, evidentment, aquests requisits, porten la marca C, el tipus de factor de protecció, un prospecte, i ho facin, no? Però, tot i així, no ens podem quedar només amb el tema de l'absorció de l'ultraviolat. Per què? Perquè la qualitat de les ulleres de sol no només ve perquè absorbeixen l'ultraviolat, que és la primera condició i la més important, perquè l'ultraviolat perjudica molt els ulls, no? Sinó és perquè ha d'haver una qualitat de visió, han de mantenir un contrast bo, han d'alterar mínimament els colors, no han de produir distorsions a la imatge, perquè sovint ens trobem amb models de molt baixa qualitat que amb la mateixa lent distorsiona l'espai o té petites graduacions perquè la lent està deformada, no? Després, d'altra banda, que no és el mateix unes ulleres per anar amb vaixell, per esquiar, per anar a la platja, per anar a la muntanya, per portar el dia a dia, per conduir, no? També va lligat a la possible graduació que tingui la persona, perquè moltes vegades pensem que les ulleres de sol no tenen per què ser graduades, doncs això és tot el contrari. Petites graduacions, per entendre una mica, una petita miopia de mitja dioptria, per exemple, o 0,75, de dia, amb unes ulleres de sol, pot implicar una visió molt pitjor del que és, perquè el dilatar-se la nineta, la pupila de l'ull, la profunditat de foc disminueix i la persona resulta que veu pitjor amb ulleres de sol que sense. En conseqüència, també és la possibilitat de contemplar que s'ha de compensar el efecte refractiu amb les ulleres de sol, perquè si no la visió és més defectuosa, degut a aquesta falta de llum, no? Uh-huh. En conseqüència, la qualitat és que sigui còmoda, que s'adapti bé el nas, que no faci mal, que no produeixi al·lèrgies, tot això és el que definiria una ullera de sol de qualitat, i sobretot que estigui adaptada per les necessitats visuals de la persona aquella que s'ho fa, o del nen. No és el mateix una ullera de sol per nen que per un adult, per exemple.
Llavors, en aquests casos, quins són els efectes que té una mala protecció del sol en els nostres ulls?
Bé, en aquest cas, el risc principal d'entrada, per exemple, si comencem pels petits, no? Els nens tenen una pupila, o sigui, una entrada de llum a l'ull més gran que els adults. En conseqüència, entra molta més radiació, no? El cristal·lí, que és la lent, una mena de limbi convexa que està dins de l'ull, que és la que afegeix dioptries quan llegim, o la que enfoca, per dir d'alguna manera, no està madurat. I és el primer filtre de protecció de l'ull, de la retina, la part de dins de l'ull, no? No està madurat. Per tant, entra molta més radiació, no? I després ens trobem que sense cap protecció, si no hi ha protecció, el 80% de la radiació acumulada a la vista es produeix abans dels 18 anys. És un efecte acumulatiu. Com pot acabar això? Pues pot acabar amb una catarata, per exemple, amb patologies de retina, amb patologies inclús a les parpelles, a la conjuntiva, a la còrnea, produït per l'excés ultraviolant, no? De fet, hi ha, per exemple, la catarata dels camperols, que es diu, no? Que és gent que estan treballant de sol a sol, sense protecció, i apareix una catarata pues, quan són molt joves, no? O, de fet, l'opterigium, pinguècula, són alteracions de la conjuntiva que es produeixen, sobretot en països llatins, el fet de no portar protecció solar. Això segur que heu vist alguna vegada, coneixeu algú, que és com una mena de segona pell grugosa que surt horitzontalment al costat de l'iris, de la pupil·la de l'iris, no?, de l'ull. Pues, totes aquestes alteracions s'ha sabut per l'excés ultraviolat. I a la llarga, al cap de molts anys, inclús alteracions a nivell de retina. Per això nosaltres, amb la campanya aquesta, amb els farmacèutics, no?, també el paper en aquest cas, del doctor Malvaio, del dermatòleg, i també de l'oftalmologia, a nivell d'explicar molt aquestes patologies i prevenir aquestes patologies, no? Nosaltres, com a òptics optometristes, treballem sobre la salut visual, no? La salut ocular seria l'oftalmòleg. I aquí dos estem solapats, som dos professionals que estem solapats, perquè, evidentment, nosaltres hem de fer tot el possible per evitar que no es produeixin aquestes patologies, i si es produeixen, doncs clar, l'oftalmòleg actuarà, no? Però tant el dermatòleg com l'òptic optometrista, com el farmacèutic, anem encaminats a protegir la pell, no?, de l'excés de radiació.
Mm-hmm. Els ulls clars pateixen més?
Sí, perquè tenen menys pigment, llavors estan més exposats, estan menys protegits, no? De fet, com menys una persona, per exemple, molt morena, no?, està molt més protegida pel sol, per exemple, que una persona amb la pell blanca, no? I els ulls blaus igual s'ha de tenir més en compte perquè és més delicat pel sol, Hi ha una mica de mite popular que si els ulls blaus són més delicats sempre i tal, i bueno, això, delicats entre cometes, són delicats cara a la radiació, De fet, per això, a mesura que ens apropem a l'equador, les races són més fosques, no?, i com més ens allunyem són més clares, no?, perquè la projecció és menor.
Doncs, moltes gràcies, Alfons Bielsa, per haver-nos atès, del president del Col·legi d'Òptics Optometristes de Catalunya. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i que vagi tot bé. Gràcies per tot.
Gràcies. Adéu. Doncs aquesta és la part més relativa a aquesta feina d'òptics i optometristes. Per conèixer l'origen d'aquesta campanya, anem a saber quin paper tindran les farmàcies, i per això aquesta hora podem conversar amb la Meritxell Blanchard, que és la delegada del Vallès del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A les farmàcies us ha arribat ja aquesta iniciativa, aquesta campanya?
Sí, bueno, des d'ahir vam obrir la campanya.
En què consisteix exactament?
Bueno, consisteix de, conjuntament amb el Col·legi d'Òptics i Optometristes, Òptiques de Sabadell i de Barcelona, pues, fer una difusió del mateix missatge, no?, de la protecció dels ulls, de la pell, i de com ja hem estat fet altres anys, eh? Això és la continuació de la campanya Protecció Pell des de fa un parell o tres anys que es fa a tot Barcelona i crec que a tot Catalunya.
En aquest cas, de quina manera difoneu aquesta informació? És a dir, expliqueu com ens hem de protegir en aquest cas del sol per la part ocular, com ho feu?
Bueno, fem per la part, diguéssim, ocular, que és la novetat d'aquest any, doncs com han de ser les ulleres de sol que s'han de portar, en diferents moments, no? O sigui, diferents situacions que ens podem trobar. I també, bueno, això com a continuació de la protecció de la pell que fem cada any, no? De les campanyes, doncs, de protecció solar, com ha de ser el protector, més alt, més baix, adequat a la pell, adequat a les activitats que fem. És un complement i fer una cosa més integral de la protecció, doncs, del raig solar.
Clar, a la part de la protecció dermatològica, per dir-ho d'alguna manera, a les farmàcies veneu aquest tipus de cremes protectores, no?, solars. Per tant, veig més aquesta relació. En el cas de la part de l'òptica, com ho fareu?
Bueno, fem un consell de com han de ser aquestes ulleres. A més, doncs, què hem de fer per protegir-nos del raig solar. També hi ha alguns col·liris que es poden posar per protegir-nos, fer una bona hidratació, és un complement.
Per tant, passeu també contactes, entenc, de diferents espais on puguem anar a fer-nos unes ulleres de sol de qualitat, no?
Exacte, i fer un consell farmacèutic. No anar a buscar la venda de la ullera, evidentment, perquè nosaltres ulleres de sol no tenim. Però un consell, això que et dic, més integral, no? Que no només pensem, tenim molt focalitzat que el dany solar és només a la pell i hem de fer només integral i més obert, no? De dir, no, és que no només la pell, sinó que els ulls, vull dir, amb els nens, amb la gent gran, no? Ho tenim com molt clar el filtre protector ja, crec. Doncs hem d'anar més enllà, no només la pell, sinó també els ulls.
Sobre els ulls et volia preguntar, Meritxell, és una qüestió per la que la gent pregunti molt? Em pica l'ull, em molesta, no sé, ara, per exemple, que estem amb tot el pol·len que ha sortit aquests dies, etc. És un espai freqüent de consulta a les farmàcies?
Moltíssim. Tenim moltes consultes relacionades amb l'ull. Això que dius tu, no? Ara, aquesta època, el plataner, d'aquí a Sabadell, que en tenim moltíssim. Molta gent et ve que té els ulls irritats. Després també d'anar a la platja, molta gent et ve amb els ulls irritats del sol, del clor de la piscina, amb els casals d'estiu, els nens. És una consulta molt freqüent.
I en aquests casos, què es pot oferir? És a dir, quines opcions tenim als ciutadans si ens passa això que notem una picor, que notem allò que els ulls estem incòmodes, per dir-ho d'alguna manera?
Tens diverses coses. Ara t'hauria d'explicar molta estona, però tens des d'hidratants oculars, passant per algunes vitamines protectores, tens moltes coses depenent de l'afecció, evidentment, fins a un cert punt. I arriba un moment que s'ha de fer una consulta professional.
Per tant, les típiques gotes, no, per netejar l'ull, entenc, no? Tens aquesta part, doncs, d'espai que podeu oferir pròpiament a la farmàcia, allò veient com té l'ull el client, no entenc?
Exacte, sí.
Et deies ara, al principi deies, sembla que la protecció solar pel que fa a la pell, no, la tenim més assumida. Vols dir que any rere any noteu que aquesta conscienciació està entrant més i que els ciutadans cada vegada tenen més clar quan s'han de protegir i com s'han de protegir?
Jo crec que sí. S'ha notat un gran canvi en els últims, no sé, per dir-te, 10 anys, no? Cada vegada la gent està molt més conscienciada, sobretot amb els nens. Sobretot amb els nens hem de pensar molt que els nens tenen la pell molt sensible, que les cremades de la pell té record, no? Aquesta frase de la pell té record. Doncs, sobretot, cuidar la pell de quan són petits, evitar les cremades, sobretot amb pells clares, tot això se'ns ha anat inculcant bastant, eh? I jo crec també vull ser optimista amb el tema, però jo crec que la gent té molta més consciència. No sé si recordeu quan érem petits nosaltres, no? Potser jo tinc 43, no? Doncs quan era petita jo, una cremada a la platja era com molt habitual. Ara també n'hi ha, però no n'hi ha tantes.
Entenc que per tant ara es tracta més el previ que el post, no? De potser abans anàvem més a buscar la crema perquè m'he cremat, no?, alguna cosa que em calmi la pell, allò, el famós after sun, no? I ara anem entès més que ens hem de protegir abans d'arribar a aquest punt, no?
Exacte, i com posar la crema, no? No només és el fotoprotector, sinó cada quant, quin filtre, bueno, totes aquestes coses la gent ja l'arriba quedant.
Ara deu venir la clàssica pregunta, Meritxell, de tinc una crema de l'any passat, que en tinc mig pot, que clar, és la del nen, que n'hi vaig posar poc, la puc seguir utilitzant, no la puc seguir utilitzant, què passa amb aquella crema?
A veure, aquesta és la pregunta superhabitual. Us heu de fixar, sobretot en els envasos, hi ha un petit icono d'un carro obert, allà posa, normalment posa 12M. Això vol dir que un cop obert dura 12 mesos. No vol dir que cap de 12 mesos ja no faci efecte, no? Això és com els medicaments quan es caduquen, eh? És a dir, hi ha un tant per cent que ja no funciona. Llavors, ojo, bueno, a partir d'aquests 12 mesos sabem que no ens en podem fiar al 100%.
Que la podem fer servir, però que hem de vigilar perquè potser aquella afectació, allò que dèiem, no, ni puc anar canviant el nen cada hora, potser no podrà ser cada hora, no?
No. A veure, exacte. Jo penso que d'un any a l'altre la crema s'hauria de canviar.
Sí o sí,
No. No te'n pots fiar, exacte, perquè tu no saps ben bé allò, no?
Clar.
Com et funcionarà, és el que posa el pot.
I entenc que quan parlem de criatures, buscar doncs, elements que redueixin al màxim les al·lèrgies, no?
Sí, exacte. Que per nens molt petits, hi ha uns filtres que es diuen físics, que no s'absorbeixen a nivell de pell, i aquests tenen molt poca probabilitat de fer al·lèrgies. I per més grans hi ha els filtres químics, que ja veieu que hi ha textures molt més bones, no? Que si hi ha uns esprais, uns olis, unes brumes, tot això, a nivell cosmètic, són molt més agradables. I és molt més fàcil, diguéssim, fabricar-los, no? Per nens més petits, no. Sí, això sí que hi ha un gran avanç. S'han desenvolupat moltes tecnologies i molts formats i moltes textures.
Clar, i no sé si també, Meritxell, si hem de fer un canvi de xip en el sentit de dir no només hem de portar-nos la crema solar per anar a la platja per estar al pati, sinó potser en el nostre dia a dia també estem exposats al sol, no més del que ens pensem.
Exacte. Això sí que és una part que sí que ens hem d'anar acostumant. Tenim molt clar que anem a la platja, a la piscina i ens posem filtre. És més, tornes enrere. Vull dir, si tu surts de casa sense la crema, tornes a casa a buscar-la o vas a la farmàcia a comprar-la, no? Ara, si tu te'n vas un dia a passejar per Barcelona, no? Te'n vas a dinar, quina hora? La pitjor hora, de 12 a 4, no? Uh-huh. Llavors, no tornes enrere a buscar la crema. Aquí sí que és un punt molt important de pensar, posem-nos crema abans de sortir de casa, inclús com un hidratant que porti un filtre, no? I amb els nens, per exemple, igual, ara que començaran casals, encara que no sigui exterior, però estaran una estona al pati, o aniran vestits, però la cara desprotegida, doncs protegim, això sí, tens tota la raó.
Uh-huh. Per tant, aquesta part potser és la que ens està costant més, no?, d'entendre que aquesta protecció ha d'anar més enllà, que no és única i exclusivament quan ens estiguem al sol, sinó que movent-nos en el nostre dia a dia també passem pel sol.
Sí, inclús dies de boira, no? La cremada típica és, estic tot el dia a la platja, però com que no hi ha boira no em poso filtre. També és un punt important.
I en aquest sentit, ja per acabar, Meritxell, heu notat que hi ha hagut un descens de les persones que realment venen a buscar cremes o productes perquè s'han cremat?
Sí. Potser no hi ha la cremada tan bèstia com hi havia abans. N'hi ha, eh? I preocupa't molt. Però potser no hi ha tanta consulta per una cremada tan forta.
Però encara n'hi ha, de cremades d'aquestes amb butllofes del sol
i
tot.
Encara n'hi ha. Passa que potser, és el que et dic, no? No hi ha potser la cremada tan forta, però sí que hi ha aquella persona que està molt morena, no es crema, va fent, i tot es va acumulant, i potser ara veiem més. Si ara t'he de dir què veiem més, potser sí que veus la patologia greu de càncer de pell, melanomes i complicacions aquestes de llarg termini. Uh-huh. Això sí que ara ha augmentat molt la incidència, molt. Les dades exactament no les tinc, però si les busqueu, la incidència de càncer de pell i complicacions derivades de les radiacions solars han augmentat molt.
Doncs n'haurem d'estar pendents també i cuidar-nos, cuidar-nos la pell. I els ulls, hem après avui.
Exacte.
Meritxell Blanchard, gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu.